Al Pou.
Perdre gens per canviar i evolucionar. Aquesta és la idea darrere la investigació que un grup de científics de la Universitat de Barcelona estan fent al voltant de l'oicopleura dioica, un organisme planctònic que ha basat la seva evolució precisament en perdre gens en lloc de guanyar-los. Avui ens atenen al seu despatx Cristian Canyestro i Ricard Albalat, que són dos d'aquests investigadors. Moltes gràcies per atendre'ns avui.
Hola, moltes gràcies.
La primera pregunta és, si us plau, si ens podeu explicar una mica com és aquest organisme.
Bé, de fet, aquest organisme és molt petit, viu a l'aigua del mar, forma part del plàncton, com bé has comentat, i és molt important dins de la cadena tròfica de tots els organismes. De fet, malgrat ser tan petit, és evolutivament molt proper a nosaltres, és un cordat, és el nostre propi fílum, i és un dels motius pel qual l'estudiem.
A veure si apreciem, si podem diguem-ne precisar una mica també, és perquè la gent ens entengui de què significa que sigui un, com has comentat, un cordat.
Un cordat, de fet, és un animal que, com nosaltres, pues, durant el desenvolupament embrionari té una estructura que es diu la notocorda, que després dona lloc a la columna vertebral a nosaltres. És a dir, que de fet el nostre fílum, una de les estructures principals que en defineix és aquesta, i per això el diuen cordats.
I com comentàvem, es tracta d'una investigació que es fixa en com aquest organisme pot perdre gens per evolucionar. Com vau acabar estudiant aquest organisme?
Bé, de fet és per casualitat. És a dir, estàvem nosaltres investigant l'evolució del sistema nerviós i de sobte vam començar a no trobar molt dels gens que fins ara pensàvem que eren imprescindibles per fer un cervell. Llavors, a base de no anar trobant gens, vam començar a pensar, aquí està passant alguna cosa. I, de fet, amb el temps ens hem adonat que una de les característiques de l'evolució d'aquest organisme és que ha anat perdent molts gens que és difícil de creure, perquè fins ara creiem que eren fonamentals i imprescindibles.
De fet, com el concepte evolució, per als que són profans en la matèria, no sembla estar lligat a perdre, sinó més aviat a guanyar complexitat, a guanyar més gens, diríem. Què ens pot portar a perdre una part d'aquests gens per evolucionar?
De fet, aquí suposo la clau, la sorpresa està en com entenem evolució, perquè fixeu-vos, l'evolució no és una cosa lineal, no és un procés lineal que té un destí. Si l'evolució és un procés sec, que no sap ben bé on va, on passen coses per casualitat, mutacions aleatòries, i aquelles que d'alguna forma tenen un benefici per l'animal són les que queden i sobreviuen, però fixeu-vos que van mutant de forma totalment aleatòria, sense finalitat. Llavors, aquesta idea de que els animals evolucionen cap a adquirir complexitat és una miqueta el nosaltres creure'ns que som el centre de l'univers, que som la cúspide de l'evolució, i llavors que tot estava com encaminat a que algun dia, no, aparegués l'home, no, en l'univers. De fet, no és així. És a dir, que qualsevol animal que ha sobreviscut fins a dia d'avui és igual d'exitós que nosaltres, amb la qual hem d'una miqueta considerar-nos que tots els éssers vius estem per igual.
Potser no som tan importants a l'univers, no?
Exacte, som uns més.
Per dir-ho d'aquesta manera, nosaltres en general sempre havíem imaginat això, que tot plegat, tota l'evolució, era només per arribar-nos a convertir en nosaltres mateixos. Però en el fons, cada organisme s'adapta una miqueta al seu entorn, i a l'oicopleura dioica li ha anat prou bé.
Sí, sí, de fet li va força bé. Vull dir, és un organisme marí terriblement abundant, es troba en tots els mars del món, pot tenir tamanys poblacionals de milers d'animals per metre cúbic d'aigua, vull dir que forma part del plàncton aquest, i com deia el Cristian abans, forma part de les cadenes tròfiques i és molt important en l'alimentació de, per exemple, dels peixos, vull dir que forma part d'aquest procés. Aleshores, ell ha optat per perdre gens com un mecanisme, doncs, per millorar i per sobreviure, i sí, sí, com dius, li ha anat força bé.
I de quina manera, com es tradueix, perquè ens puguem fer una idea de quina manera ha perdut gens, alguna cosa que hagi pogut perdre que li hagi ajudat a adaptar-se?
Adaptar-se no ho sabem, és dir, per exemple, sí que dintre dels gens que ha perdut hi ha gens bastant sorprenents, i per exemple ha perdut gens del sistema de reparació del DNA. Tots nosaltres tenim sistemes de reparació que actuen quan el nostre DNA, per un motiu determinat, pateix alguna mutació. Bueno, aquests sistemes els reparen i eviten que aquestes mutacions es fixin a la població. Oicopleura ha perdut algun d'aquests mecanismes de reparació, i això ens ha portat a pensar que és més fàcil que muti i si és més fàcil que muti, també és més fàcil que perdi alguns dels gens.
I d'aquesta manera també, com és més fàcil que muti, és més fàcil adaptar-se també a qualsevol canvi que vingui de fora.
Això no sé què dir-te.
Depèn, és a dir, per posar-ho en un exemple més planer, imaginem un nen que li regalem una bicicleta molt gran que és fantàstica per anar pel mig de del camp, de la muntanya on hi ha molt d'espai. Ara aquest nen ha d'emigrar a la ciutat i ha de viure en un barri petit, amb carrers estrets, i amb aquella bicicleta tan gran, de fet, no li és gaire útil. A poc a poc va començar a desmuntar la bicicleta, treure parts que de fet ja no li fan falta, perquè no pot mai anar tan ràpid, i comença a treure peces, fins arriba un moment que converteix aquella bicicleta en una mena de patinet, que inclús no té ni pedals, que ella ha d'anar a mà, però que és molt, molt més útil per desplaçar-se per la ciutat. Aquí seria un exemple en el qual hem passat d'una cosa molt complexa a una molt més senzill, per pèrdues de parts, per pèrdues de gens, en el qual la forma final, de fet, és molt més eficient que la inicial. Aquí seria una part, l'evolució no sempre ha d'anar a formes més complexes, l'evolució ha d'anar simplement a adaptar-se a la nova situació. I en aquest cas seria un bon exemple per veure com perdre gens o perdre coses és beneficiós.
I amb tots aquests mil·lennis i aquestes pèrdues i canvis i evolucions, en què ens assemblem ara mateix a l'oicopleura?
Malgrat que el copleura ha perdut molt gens, compartim moltes coses, és a dir, ha perdut molts gens, però en té encara molts, i molts d'aquests gens són comuns amb la resta de vertebrats. A més, a nivell de el que nosaltres anomenem el pla corporal, som similars, és a dir, tu agafes un embrió de copleura i quan te'l mires els primers estadis de desenvolupament, allò et sembla una mena de cap gros, és a dir, com si fos un cap gros d'una granota, doncs té un tronc i té una cua, i per tant a nivell de pla corporal i de components genètics compartim encara moltes coses. De fet, nosaltres pensem que aquest organisme és útil per estudiar l'evolució dels vertebrats com a sistema de referència i per entendre coses que han pogut passar en els vertebrats i com els vertebrats s'han pogut complicar fins a donar les formes actuals. Per tant, sí que s'ha simplificat, ha perdut coses, però les que té ens pot ajudar a entendre com són els vertebrats perquè implica que són coses fonamentals pels vertebrats i que ni tan sols el copleura dioica les pot arribar a perdre.
De fet, ara, Ricard, apuntaves una de les qüestions que volíem també parlar. Com ens pot... De moment hem descobert aquesta capacitat per perdre gens per evolucionar, però com més ens pot ajudar a entendre la nostra pròpia evolució a l'oicopleura a partir d'ara?
Primer seria, jo crec, que a base de comparar, de veure què tenim nosaltres i què tenen ells, i aquelles coses que compartim vol dir que són coses realment molt importants i molt fonamentals que no es poden arribar a perdre. Després ens pot ajudar perquè podem entendre una mica més com funciona l'evolució, quins mecanismes hi ha darrere de l'evolució, i de fet no només el copleura perd gens, és a dir, tots els organismes en perden. Que el copleura és un cas extrem amb la quantitat de gens que ha perdut, però hi ha exemples molt, molt macros, molt interessants dins dels vertebrats, inclús lligats a l'home, de que perdre algun gen ha pogut ser important per l'evolució. Un parell de casos molt, molt, molt interessants és, per exemple, s'han descobert poblacions de peixos que han passat a viure en coves. Aleshores, en aquests peixos que han passat a viure en les coves, tots els gens involucrats en la formació de l'ull i tots els gens involucrats en la pigmentació, com a la cova és un ambient completament fosc, aquests gens s'han perdut. Per tant, perdre gens no és només una cosa lligada a copleura, vull dir, els peixos també porten perdre gens. I el segon exemple que volia posar, referit a humans, això de fet, evidentment, és una hipòtesi, però una hipòtesi que jo crec que com a mínim és plausible, és que es creu que durant l'evolució dels primats va haver una pèrdua d'un gen important per la formació de la musculatura de les mandíbules. Això va permetre en el primat primitiu aquest que va perdre aquest gen tenir mandíbules més petites i li va permetre incrementar la capacitat craneal i evolucionar el cervell. Per tant, aquesta lligada amb altres coses no és l'única causa, ni molt menys, però aquesta podria ser una de les causes de l'aparició dels homes, és a dir, perdre un gen en un primat en un moment determinat de la seva evolució va permetre l'evolució dels humans.
Per tant, aquests descobriments podem dir que es tracta més aviat d'un complement a la teoria de Darwin que no una contradicció.
De fet, això el que fa és complementa i aporta una nova visió o afegeix una nova visió a la ja existent. És a dir, fins ara majoritàriament pensàvem que evolucionar, com dèiem abans, era duplicar gens, a tindre més còpies, i les noves còpies adquirir noves funcions i cada vegada més complexitat. Llavors, ara la visió que nosaltres aportem, nosaltres, i nosaltres contribuïm una miqueta, hi ha molta gent que estudia les perdogenèniques, però una miqueta la visió que fem és com perdre un gen, que de fet és el que sembla que sobte, pot ajudar, no? Llavors, un exemple que no cal anar tan lluny, és a dir, per exemple, sabem que la malaltia de la malària o la sida ens infecta a través d'una proteïna que és codificada per un gen. Llavors, hi ha persones que tenen espontàniament mutacions en aquell gen amb el qual aquell gen no funciona i per tant no tenen la proteïna. Què passa? Automàticament aquestes persones són immunes, són resistents a la malària o a la sida. Llavors, fixem-nos aquí una causa molt clara: perdre un gen fa que una persona ara sigui resistent a ser malalt, amb el qual la seva taxa de sobreviure serà més alta que de la resta. Amb la qual això seria una forma de veure com una pèrdua gènica pot ser adaptativa. Amb la qual aquí el que estem fent nosaltres, o una miqueta la base de la nostra investigació, és intentar veure quina és la potència, quin és l'impacte de la pèrdua, fins a quin punt la pèrdua gènica pot haver estat important o no en diferents grups d'organismes. I el que estem veient és que realment, primer, com dèiem abans, tots els organismes han patit moltes pèrdues gènics, és part del normal, nosaltres, els peixos, les bactèries, tothom, és part del procés evolutiu. Quan tu tens una cosa que no la fa servir, com els peixos de les coves, per què has de mantindre un gen allà funcional que no val per res? Només normal és que tinguis una mutació, el gen deixa de funcionar i tu ni ho notis, amb el qual al cap d'una generació aquell gen no estarà present. O sigui, fixem-nos que aquí, de fet, què entenem per pèrdua gènica? La pèrdua gènica, pensem que el gen no hi és, però això, ho hem de pensar en un procés a llarg termini en el qual hi ha una mutació original, que és la que fa que el gen no funcioni, i una vegada tu, de fet, no te n'adones que el gen no funciona perquè el gel potser no és essencial, a poc a poc va acumular mutacions fins que té un moment en el qual ni el reconeixes, el gen ja no està allà. És a dir, que aquest seria una miqueta la nostra aportació, no? Intentar veure quin és el pes de les pèrdues gèniques, i de fet, hi ha coses interessants, és a dir, que no tots els animals o tots els éssers vius perden gens amb la mateixa taxa. Hi ha animals que són més, tenen una tendència a perdre gens més grans que d'altres. No sabem per què és, però és un fet. És a dir, que segurament en la seva adaptació dels diferents grups, pues en alguns ha sigut més beneficiós, o com a mínim els hi ha estat bé perdre el gens i no passar res.
Doncs Cristian Canyestre i Ricard Albalat, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta petita aproximació. Evidentment és molt més complex, però sí que l'heu fet molt, molt entenedor d'aquesta aportació que m'ha fet la vostra investigació sobre l'oicopleura dioica.
Jo voldria afegir una cosa: el que pot aportar en concret oicopleura dioica? De molts animals que perden gens, el nostre és un cas extrem, com deia el Ricard. Llavors, el que pot aportar és fer-nos preguntes diferents que fins ara no es plantejàvem. Imaginem un cotxe. La ment de tothom que està sentint això imaginarà un cotxe amb quatre rodes. I amb la qual pensem que perquè un cotxe pugui moure's és necessari que tingui rodes. Però imaginem que per casualitat veiem un cotxe que no té rodes. En aquell moment tothom es plantejarà: com és possible que un cotxe es mogui sense rodes? És a dir, que aquest tipus de preguntes són les que fem nosaltres. És a dir, parlar-lo d'una forma biològica. Sabem que hi ha components com l'àcid retinoic, que és una molècula derivada de la vitamina A, de les pastanagues, que és molt important per fer ulls, per fer el cor. Doncs, de fet, fins ara creiem que sense aquesta molècula no es podia fer un cor. Ara que trobem oicopleura dioica, té un cor, però en canvi no té la capacitat de fer aquesta molècula. Això em fa replantejar els coneixements previs i pensar com és possible que això ho sigui. Llavors, la nostra investigació pretén justament això, trobar noves idees a partir de coses que fins ara pensàvem que no eren possibles.
Doncs aquest resum final crec que és ja definitivament clarificador. Moltes gràcies de nou per atendre'ns i ànims amb aquesta investigació.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres. El Pou.